Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'IBESTAT, que mostren com s'ha triplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 25 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger. Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Precisament ahir van conèixer la dada d'inflació, que puja, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara, a les Balears, gairebé un 4% més alts que fa un any. Són 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. És divendres 14 d'agost. I els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així i tot, va costar unes hores controlar-lo i va haver moments de nervis perquè, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no es va propagar a altres immobles i ningú en va resultar ferit.
Per cert, que les Balears entraran a l'època de l'any en què la probabilitat de pluges torrencials augmenta i avui es reuneix la Comissió de Risc d'Inundacions.
La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor. Passam un any més de la sequera a la possibilitat de pluges torrencials des d'avui. D'allà aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per modernar el consum i serem en directe en aquest informatiu.
Tot això quan es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents punts de les illes.
Particulars, restauradors i administracions locals lamenten les molèsties i pèrdues que això comporta. Tot i que la distribuïdora Endesa encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada.
I Emergències ja ha fet el balanç definitiu de l'eclipsi. Van atendre 2.300 telefonades durant la jornada del fenomen.
L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garrit.
La información y la comunicación previa han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población.
I les Balears i la resta de comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial d'infància l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això, mentre la ministra Cira Rego demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
I en els esports, el Mallorca comença demà la temporada segona divisió. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, serà a partir de les 9 i mitja som mos contra el Valladolid i l'entrenador Luis García ja podrà comptar amb Adrián Liso, oficialment jugador del Mallorca des de Llora Baixa. Qui ja no serà és el colombià Johan Mojica, que ha fitxat pel Getafe de primera divisió. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui a Manacor el primer amistós de pretemporada. Serà contra l'Sporting de Portugal, un partit que reedita la darrera final de la Champions entre ambdós equips. El partit se jugarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia, ens espera una jornada per començar de tranquil·litat, amb el cel ara gairebé destapat, però a partir de migdia creixeran alguns núvols, sobretot a punts del centre de Mallorca, i que de manera però bastant puntual deixaran qualque ruixat, fins i tot podem sentir també qualque tronada. Arribada de núvols alts, per tant una hora baixa de cel una mica més enterbolit, però en conjunt tranquil·litat, i una altra vegada serà un dia de calor extrema. Tornarem a tenir valors entre els 37-38 graus a punts de Mallorca, arribarem als 36 a Menorca, i també a Eivissa i a Formentera fins i tot als 35-37 graus. Per tant, situació encara molt mala de dur, amb molta humitat, la situació marítima serà tranquil·la, tindrem marejol, les zones no passaran de mig metre, amb el vent que en conjunt bufarà del sud-est, de xaloc, amb una mica d'embat. I el cap de setmana estarà dominat també per aquesta variabilitat. De fet, demà aquests ruixats que poden caure avui de manera puntual es poden estendre una mica més, sobretot a l'entorn de Mallorca, i també poden arribar a Menorca, però serà durant les hores centrals del dia, no durant tota la jornada. De fet, al matí tornarà a ser ben tranquil. I diumenge una situació ben similar. Diumenge la temperatura ha de començar a davallar, però així tot, la calor serà d'estiu de ple, encara amb màximes que es poden atracar a 36 graus. Han tingut un vespre encara molt calorós, mal de passar, amb 26 graus ara a Ciutadella, també a Formentera, 27 graus a Eivissa i 28 graus a Palma.
Idò, paciència, de moment, amb aquesta calor tan elevada, amb aquestes temperatures elevades. Ara són les 7 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Boussà, Toni Sastre i Lluís Hernández a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
En la darrera dècada s'ha duplicat el nombre de joves que han partit a viure a l'estranger. Si l'any 2014 van ser poc més de 3.000 els joves d'entre 25 a 34 anys que varen emprendre aquesta nova vida fora de l'arxipèlag, les darreres xifres recollides per l'Ibestat apunten que el 2024 van emigrar uns 6.100 joves. Si agafem per a dades més globals, tant d'aquells que han anat cap a l'estranger com dels que van partir cap a altres comunitats autònomes, la xifra s'eleva a més de 12.300, aquells que han deixat les Balears.
El catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, explica que el perfil del jove d'entre 25 i 34 anys que se'n va a viure a l'estranger té un nivell d'estudis elevat, és universitari, i se'n va per formar-se a fora, diu, Salvà, tenen unes bones condicions laborals i de qualitat de vida, i sovint el retorn a les illes és difícil.
El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i pues, mal remunerats d'un punt de vista, diríem, del nivell tècnic que tenen, o el nivell universitari que tenen, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un increment de vida, ja sigui a nivell d'habitatge o a nivell de la saneta, de la compra.
Salvar...
Detalla que els joves venen d'altres territoris també de l'Estat i que procedeixen principalment d'Andalusia, Madrid i Catalunya. En aquest cas, l'expert afirma que aquests joves, passats uns anys, se'n van ja que el cost de vida els ofega. A més, cada vegada se'ls fa més cost amunt venir a viure aquí.
Que moltes vegades, posteriorment, retornen allà perquè la qualitat de vida, l'encariment de la vida d'aquí també és molt alta, de vegades que no compensa tenir feina, sinó que se'n torna cap a dir. Jo amb això ho he vist en gent que havia vengut aquí, gent de Romania, gent de l'Europa de l'Est.
El president del Consell de la Joventut, Pau Emili Muñoz, assegura que si l'emergència de l'habitatge continua, més joves partiran fora de les illes i lamenta que la fuga de talent cap a l'estranger és un drama humà i econòmic.
Clar, l'Estat gasta molt de dobbers en educació, en sanitat pública per un jove que després, quan està en edat de fer feina, produir i, per tant, retornar a l'Estat, si per això s'ha fet amb aquesta persona, se veu obligat a anar-se'n a una altra banda. Tant això també, diguéssim que és un drama.
Muñoz recorda algunes xifres preocupants. Tan sols un 15% dels joves de les illes s'han pogut emancipar. Estan parlant d'una de les xifres més baixes dels països de la Unió Europea. Malgrat aquestes dades, l'estadística també demostra que continua el flux de joves que venen a viure a l'arxipèlag. L'any 2024 n'arribaren prop de 8.000 procedents d'altres comunitats autònomes, uns nombres que es mantenen estables en la darrera dècada. Una d'aquestes joves que ha vengut a viure a Mallorca és Maria Torices, va venir a Mallorca per fer un màster i aquí va trobar feina, però reconeix que l'elevat preu de l'habitatge fa insostenible la vida dels joves aquí.
Na Maria és educadora social i va venir fa 3 anys, quan va acabar la carrera universitària. La seva intenció era formar-se, però quan va acabar li va sortir una oferta de feina. Ha viscut a una casa compartida al centre de Palma i ha arribat a pagar 460 euros més despeses per una habitació. Ella és d'Aguilar de Campo, un poble de Palència, i assenyala que a Lleó una habitació costa 220 euros, amb despeses incloses.
Sí que es verdad que encontrar pisos o habitaciones no es necesariamente difícil porque hay varias páginas y plataformas donde aparecen ofertas, pero el verdadero problema es el precio, ya que la mayoría de veces es desorbitado. Justo hasta ahora he vivido en una casa muy grande en el centro de Palma, aunque sí que es verdad que era muy antigua, y pagaba prácticamente lo mismo por una habitación que lo que pagaba por una casa entera cuando vivía en León.
Ara Ana Maria viu als afores de Palma, però lamenta que els preus són també elevats. Aquesta jove reconeix que l'alt cost de la vida li fa replantejar el seu futur a l'illa.
Es una situación que condiciona mucho la decisión de quedarse aquí en la isla, especialmente para quienes venimos para trabajar y tenemos unos salarios que no siempre están en consonancia con el coste de la vivienda. Y bueno, de momento sí que es verdad que tengo en mente quedarme unos años aquí, principalmente porque en mi zona, que es Palencia, apenas hay ofertas de trabajo para educadoras sociales.
I no només són els preus de l'habitatge allò que pugen. L'IPC, la dada general d'inflació, va pujar el juliol a les Balears fins al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal, i s'enllacen 3 mesos consecutius d'increment. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les Illes continuen sent de les comunitats amb l'encariment més elevat de tot Espanya, després de Cantàbria i Galícia.
Aquesta conjuntura econòmica fa que la societat tingui de cada vegada manco capacitat de compra, així va explicat Guillem López Casasnovas, que és economista, catedràtic i assessor.
Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara en necessitaran 103.9.
Un increment que s'anota en la cistella de la compra, però també en els restaurants i hotels, seguit de l'habitatge, l'aigua, electricitat, gas i altres combustibles. Una pujada que preocupa i Casasnovas ho atribueix a la manca de competitivitat i a la gran demanda externa.
Si tens un IPC general molt alt, vol dir que en termes reals aquests salaris donen per menys. Si, a més, de la més d'alimentació, que són els que haurien de ser els més necessaris que arrossegués l'hostaleria per allò de que comprant producte local, etc., creixen tan poc, un 8.000 respecte de pernotacions, un 10%, etc., vol dir que ni els pagesos nostres ni els subministradors estan aprofitant aquesta demanda externa.
Dèiem que els carburants s'han tornat a encarir i, precisament a causa de la inflació, el govern espanyol ha anunciat que a partir del setembre la rebaixa l'import sobre els hidrocarburs aplicable al gasoil, que ara és de 10 cèntims per litre, s'elevarà a 20 cèntims. I és que la benzina costa ara 20 cèntims més per litre que el febrer i el dièsel 36. De manera que es troben prop dels màxims assolits d'ençà de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, només 9 cèntims per litre per davall.
Són les 7 i 12 minuts. Es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies hi ha hagut apagades a Ciutadella, a Eivissa, a Formentera, a Palma, a Alcúdia i a Pollença. Els veïnats i els propietaris dels comerços, hotels i restaurants es mostren descontents amb la situació. Així ho lamenten Tòfol Torres i Isabel Reinés, que són restauradors d'Humoi.
Dissabte se'm va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del cent demà de cap vespre. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que el vespre se'm apaga el llum.
Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'm va el llum. Fins aquí hem arribat.
Per això reclamen solucions a Endesa. La companyia elèctrica encara no ha tret conclusions oficials sobre quines són les causes, però tot apunta a un estrès tèrmic del material per l'onada de calor continuada, ja que les altes temperatures impedeixen que els cables es refredin durant el vespre.
L'empresa subministradora assenyala que hi ha altres avaries que causen les panes elèctriques. Unes són les que tenen a veure amb el fusible, el qual s'obre per protegir la instal·lació i prevenir incendis. Una altra són les avaries de línia aèria, com la que hi va haver a Formentera dimecres, i una tercera són les de cable subterrani. I aquesta és precisament la causa que ha deixat la barriada palmesana de Pere Grau a les fosques, tal com vos explicàvem en aquest espai informatiu i en directe des d'allà fa 2 dies. Sigui com sigui, Joana Ferrà, que és la portaveu de la plataforma Flipau en Pere Grau, puntualitza que les instal·lacions del barri necessiten millores.
La xarxa interna és molt antiga i té molt de problemes, una sobrecàrrega ara amb aquesta calor també, no? Que ja s'havia de refer.
En aquest mateix sentit, el regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, afirma que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la pujada de càrrega de consum.
Ara mateix hi ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant amb el pas, que s'ha espanyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors el CUDI poble ja està arreglat i ara una era part del CUDI. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espanyant, es han anat posant noves també.
I pot costar de creure, perquè encara fa molta calor, però just en aquesta època de l'any entram ja en el temps en què la probabilitat de pluges i inundacions augmenta. És per això que avui mateix es reuneix la Comissió per a la Gestió Integrada del Risc d'Inundació de les Illes Balears.
Serà a les 10:30 la capella del Consolat de Mai, la presidirà la presidenta del govern, Marga Proens, també. Hi assistirà la vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, i el director general d'Emergències, Pablo Garriz, tot quan fa poc més de 24 hores que han donat per finalitzat el pla Eclipval.
I també avui s'obre un nou accés al mòdul Interilles a l'aeroport de Palma. L'objectiu és facilitar el trànsit dels passatgers que viatgin entre les Balears i reduir així al màxim els seus recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
D'aquesta manera, els passatgers que parteixin des de l'aeroport de Palma cap a Eivissa o Mahó comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul Interilles. Pel que fa als passatgers que necessitin facturar equipatge, comptaran amb un itinerari més directe que l'actual i tot això forma part del projecte d'ampliació de l'aeroport de Palma que compta amb una inversió de 559 milions d'euros.
Són les 7 i 16 minuts. Els bombers d'Eivissa han donat per controlat l'incendi declarat ahir hora baixa al magatzem de la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel. Ha estat a les 9 del vespre, després d'hores d'actuació. David Ventura.
L'avís d'emergències es va donar a les 6:40 de la tarda. En aquell moment, havia dues persones fent feina a la Fundació de Xalles, que van poder escapar a temps. La ràpida intervenció dels bombers, que tenen el centre d'operacions a escassos metres del polígon, ha permès que les flames no es propaguessin a la nau ni tampoc a les cases colindants, tot i que es van viure moments de molts nervis. S'ha de dir que, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha cases d'habitatges encaixades entre les diverses naus. Escoltem a dues veïnes que van ser les primeres en veure les flames.
Dijimos que, por favor, si los bomberos podían venir rápido porque el fuego se estaba expandiendo y era demasiado fuego que había allí. Y pues también temíamos por la vida de las personas y temíamos que se expandiera más y afectara, digamos, toda la zona.
Y más o menos comenzó a las 6:40 y algo. Y la gente seguía, estaba abierto y no sé si se daban cuenta, ¿no? Y después se expandió todito. Y vinieron después ya los bomberos.
Al magatzem cremat hi havia mobles i electrodomèstics. La Fundació de Xalles és una de les entitats del sector social més importants a l'illa d'Eivissa, amb programes d'inserció laboral per a persones sense recursos i una gran botiga d'objectes de segona mà.
I un jove haurà d'entrar a la presó per haver fet grafitis als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. L'Audiència Provincial li ha imposat una pena de 2 anys.
El jove ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, però ha trencat la condicional i ara haurà d'entrar al centre penitenciari. El magistrat li imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública i aquesta és la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
I la Guàrdia Civil investiga la troballa de 2 cadàvers a 2 platges de Mallorca.
El primer és un home de 85 anys que ha aparegut surant a la costa de Serràpita. Segons els primers indicis, hauria pogut morir ofegat o a causa d'un problema mèdic. D'altra banda, el cos policial ha localitzat un cadàver en estat avançat de descomposició en aigües de Son Serra de Marina. Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears a bord d'una embarcació.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a Ivetres Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
A Ivetres Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Són les 7 i 19 minuts. El conseller insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
Les actuacions no tenien la deguda autorització. En concret, són obres d'ampliacions i també la construcció d'estructures, com ara un porxo o escales. La resolució desestima així les al·legacions presentades per l'hotel i confirma les conclusions dels informes tècnics i jurídics. A més, també ordena el restabliment de la realitat física alterada per altres actuacions que tampoc no disposaven de títol habilitant, entre les quals una piscina. Ara la propietat té 2 mesos per presentar el projecte de reposició i 1 any per executar aquestes actuacions.
I les obres a la carretera general de Menorca avancen. Segurament ho haureu notat si passeu habitualment. S'ha eliminat el desviament de la circulació a l'altura de Talatí, un punt que ha ocasionat queixes pels conductors pel risc i les molèsties que suposen. Samat Houman.
Els conductors poden tornar a circular pel traçat habitual dels 400 metres de la carretera general al seu pas per Talatí. Aquesta part de les obres han servit per rebaixar el terreny pel canvi de rasant projectat. Ha estat un punt conflictiu, causa de queixa dels conductors, i on s'han produït diversos accidents. Però que ja es pugui circular normalment en aquest tram no significa que s'hagin acabat les obres de la carretera general de Menorca. A la resta de punts es mantenen les feines de les excavadores i els desviaments provisionals en ple estiu turístic, per la qual cosa el Consell demana paciència i precaució. Recordem que aquest tram de la carretera general entre Maó i Alaior seguirà en obres en principi fins l'inici de l'any pròxim.
I a Eivissa, el Consell ha signat el conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa del Pla Estratègic d'Inversions Municipals. En aquesta ocasió, el Consell destinarà una quantitat total de 4,8 milions d'euros en diferents projectes. David Ventura.
En aquest conveni són els ajuntaments els qui proposen les inversions i el Consell qui es compromet a cobrir fins al 75% del cost de les actuacions. Els fons es distribueixen segons un criteri d'extensió territorial i de població per equilibrar l'inversió entre els municipis. És Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
La principal aportació serà per Santa Eulària, amb quasi 1,5 milió d'euros per obres d'asfaltat a diverses vies del municipi. Sant Antoni rebrà també 1 milió per asfaltar carrers dels barris de Ses Païses i Can Bonet. Sant Josep obtindrà 1 milió per reformar diverses vies i millorar la seguretat de la carretera d'Escobells. L'Ajuntament d'Eivissa rebrà 900.000 euros per la reforma de carrers com els de Joan Gamissans i Josep Lluís Cert a Platja d'en Bossa. I Sant Joan, quasi 500.000 d'euros per, entre altres coses, millores al passeig marítim de Portinats.
Són les 8 i les 7, les 7 i 22 minuts. Aquests dies feim balanços d'un eclipsi total de sol que va impressionar tothom quan ja es comença a pensar en els següents. N'hi haurà un el 2027 i un altre, un tercer, el 2028. Però seran diferents, no seran tan espectaculars. En 12 mesos hi haurà un eclipsi que alguns científics consideren el del segle per la seva durada inusual, tot i que les Balears es veurà només parcialment. Per tant, no quedaran totes les fosques, que és l'efecte que vàrem veure dimecres. Sí que produirà aquest efecte al sud de la península. I després, 6 mesos més tard, el gener del 2028, hi haurà un eclipsi anular.
En aquest cas, la Lluna passarà per davant del Sol, però la seva òrbita es trobarà una mica més allunyada de la Terra. Això farà que el satèl·lit no arribi a tapar completament el Sol i deixi visible un cercle brillant al seu voltant, conegut com anell de foc. Cada any es produeixen entre 2 i 5 eclipsis de Sol en algun punt del planeta, però les franges des d'on es poden observar com a totals rarament coincideixen repetidament sobre una mateixa regió. Per això, es considera un fet excepcional la successió de 3 grans eclipsis consecutius visibles des de la península Ibèrica i les Balears.
Tot això quan el govern ha destacat de nou el bon funcionament del dispositiu per l'eclipsi. Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada de dimecres, amb 46 incidents directament relacionats. 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'una altra amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'emergències és Pablo Garriz.
La informació i la comunicació prèvia
han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
La vicepresidenta segona i consellera de Presidència, Maria Antònia Estarelles, també va agrair el comportament cívic de la població.
L'objectiu principal s'havia complit, que és que la ciutadania estigués informada, no improvisada, i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
I si per molts anar a la platja és un pla senzill d'estiu, per altres anar a la mar i banyar-se no és sempre fàcil. Per això la Creu Roja ha posat a l'abast d'una trentena de persones més grans de 65 anys unes sortides que, més que un bany, són una injecció de vida. Gemma Carrasco.
Una trentena de persones més grans de 65 anys tenen aquest estiu una cita amb la mà gràcies a Creu Roja. Alba Mariscal, és treballadora social.
El nostre objectiu és crear un espai on puguin compartir, no? Compartir experiències, puguin relacionar. I aquí, doncs, van assistir, en la calor que fa, doncs, que millor que fer-ho a la platja, que es puguin refrescar.
Les sortides formen part del projecte de Creu Roja contra la soledat no desitjada. Els recullen de casa a les 8 del matí i una hora més tard ja són a la platja. Allà cadascú gaudeix de la mà a la seva manera. Alguns fan una bona nedada i d'altres es refresquen asseguts amb ajuda dels voluntaris. Sentim Lluís Reinés, voluntari de Creu Roja.
És molt agradable, molt agraït veure el que disfruten, gent que no pot sortir, que els dones vida, vamos. És, per això, la millora paga de la vida. Ara que estic jubilat, com més que mai.
Per a moltes d'aquestes persones és l'única oportunitat que tenen d'anar a la platja i ficar-se dins l'aigua i, sobretot, de compartir una estona amb altres persones. Sentim dues usuàries.
He fet moltíssimes de coses, moltes. Hasta les arribes en cavall. Brioneta, jo què sé. Bueno, era sàvia marxosa. Però ara, quan vaig un poc coixa, ja m'he hagut de limitar a les coses que no puc fer. I vist feliç el que tenc, i mira, 92 anys.
Nosaltres això és vida, perquè si no no surts. Nosaltres això és el més bo que ens poden donar.
Una activitat que, diuen, els dona molta vida, els fa sentir acompanyades i que els permet continuar gaudint de la mà.
I ara hem arribat a les 7 i 27 minuts. És moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades es centren en les diverses xifres que ens ha deixat l'eclipsi a l'arxipèlag.
Diario de Mallorca obre amb diversos residents que es varen perdre el fenomen astronòmic en la seva imatge de portada i apunta que Mallorca va tenir manco amb bossos el dia de l'eclipsi que en una jornada normal. Última Hora, per la seva banda, titula que l'eclipsi deixarà xifres històriques de turistes i residents a les Balears i la seva foto de portada és per un veïnat de la barriada de Songoldeu en el seu pis envoltat d'enderrots que denuncia l'assetjament del propietari de l'habitatge. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario destaca que al manco 20 persones varen ser ateses per lesions oculars després de l'eclipsi solar a les Illes. L'Ara Balears, per la seva banda, obre un reportatge dels residus que envaeixen la mà balear, que són principalment tones de plàstic, envasos i troncs. A Eivissa, el periòdico recull també les xifres de l'eclipsi a l'illa amb unes vendes triplicades en negocis d'hostaleria i el diari també Eivissa destaca com el potent operatiu pel fenomen astronòmic va evitar incidents greus. I a Menorca, el Menorca, per la seva part, obre amb les més de 500 peticions que ha rebut la diòcesi de l'illa per la llei de nets, la gran majoria procedents de Llatinoamèrica.
I avui els principals titulars de la premsa estatal es fan ressò de la crisi migratòria que encara continua a Ceuta.
El País titula que el Marroc desplega l'exèrcit per prevenir una altra entrada massiva d'immigrants i en la imatge de portada són per un grup d'immigrants que esperaven l'arribada d'aliments subministrats per la Creu Roja a la platja de Trampolín, a Ceuta. El Mundo destaca també el blindatge del Marroc per impedir noves entrades desplegades en el Tarajal amb 1.000 agents, canons d'aigua i concertines. ABC, per part seva, recull que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors, amb la seva foto de portada precisament acompanyada per dos menors migrants al centre residencial de menors de Melilla. I La Vanguardia es fa ressò també de la crisi migratòria a Ceuta i diu que el govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de la ciutat autònoma.
Recordem que aquests darrers dies han estat circulant a través de les xarxes socials al Marroc missatges que animaven els joves d'aquest país a intentar creuar de nou de manera massiva la tanca amb Melilla demà, dia 15. Per aquest motiu, aquesta qüestió centra avui tota l'actualitat, a bona part de l'actualitat, a les portades dels diaris publicats a Madrid i també a Barcelona, en el cas de La Vanguardia. Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els principals titulars d'aquest divendres. Més de 12.300 joves van abandonar les Balears en un any. Són xifres del 2024, les darreres de què disposa l'Ibestat, que mostren com s'ha duplicat en una dècada el nombre de persones d'entre 24 i 34 anys que van emprendre una nova vida a l'estranger.
Tot i que, teòricament, la marxa de l'economia és molt millor ara que fa 10 anys, els experts apunten a l'elevat cost de la vida a l'arxipèlag com un dels factors més determinants. Es Pere Salvà, catedràtic emèrit de Geografia Humana de la UIB.
El retorn aquí també és quasi ara impossible, perquè moltes vegades, primer de tot, no troben lloc de feina, segon, estan mal remunerats, i per altre, aquí tenim unes condicions d'un impediment de vida.
Precisament ahir van conèixer la dada de la inflació, que puja, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els preus són ara a les Balears un 3,9%, gairebé un 4% més alts que fa un any.
Són tres dècimes per damunt de la mitjana estatal. L'economista, catedràtic i assessor Guillem López Casasnovas ho atribueix a la manca de competitivitat i la gran demanda externa, a més, indica que ressenteix els sous.
Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara en necessitaran 101,9.
Els bombers d'Eivissa van controlar a les 9 del vespre l'incendi a la Fundació de Xalles al polígon Montecristo de Sant Rafel.
La intervenció dels bombers va ser ràpida perquè tenen la central molt a prop. Així i tot, va costar unes hores controlar-lo i hi va haver moments de nervis perquè, tot i ser un polígon industrial, a Montecristo hi ha habitatges encaixats entre les naus. Finalment, el foc no es va propagar a altres immobles i ningú en va resultar ferit.
Per cert, que les Balears entraran a l'època de l'any en què la probabilitat de pluges torrencials augmenta i avui mateix es reuneix la Comissió de Risc d'Inundacions.
La temperatura alta de la mà pot provocar tempestes fortes d'ara i fins passada la tardor, en un moment en què conviuran la sequera amb les possibilitats de pluges torrencials. Avui, DEA, a Mallorca, aplica restriccions d'aigua a alguns nuclis del municipi per moderar-ne el consum. I serem en directe en aquest informatiu.
Tot això quan es continuen produint talls de subministrament elèctric a diferents punts de les Balears.
Particulars, restauradors i administracions locals lamenten les molèsties i pèrdues que això comporta.
Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'n va el llum. Fins aquí hem arribat.
Tot i que la distribuïdora Endesa encara no ha tret conclusions oficials sobre les causes, tot apunta a un estrès tèrmic del material per onada de calor continuada.
I ja tenim el balanç definitiu de l'eclipsi fet per emergències, que indica que van atendre 2.300 telefonades durant tota la jornada de dimecres.
L'incendi d'una embarcació amb tres tripulants, l'accident d'un altre amb 5 evacuats, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. El director general d'Emergències és Pablo Garriz.
La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportament segur i la conscienciació de la població.
I les Balears i la resta de comunitats autònomes del Partit Popular rebutgen, tractant la pròxima conferència sectorial d'infància, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. Això, mentre la ministra Cirà Rigó demana a les comunitats que estiguin a l'altura.
I avui s'obri un nou accés al mòdul Interilles a l'aeroport de Palma.
Els passatgers comptaran amb un filtre específic de seguretat situat de vora l'accés del mòdul amb l'objectiu de reduir al màxim els recorreguts dins les instal·lacions aeroportuàries.
I ara és moment de conèixer quina jornada ens espera avui meteorològicament. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Començam amb tranquil·litat, però a partir de migdia tornaran a créixer els núvols, avui a punts de, sobretot, interior de Mallorca. Deixaran l'ambient un poc més variable, migdia al centre de Castilla, i de manera puntual també deixarà qualque ruixat. També poden sentir qualque tronada, però a la resta de l'arxipèlag el temps tornarà a ser ben tranquil, amb cel mig ennigulat per l'arribada de qualque ennigulat. Ara el començam amb el cel ben destapat, però han d'arribar aquests nígols prims a poc a l'arxipèlag. Atenció, per tant, en aquestes ruixades, que de moment avui no sembla que hagin de ser gaire importants, però sí que es repeteixen demà dissabte, i demà sí que s'estendran una mica més al territori de Mallorca i també arribaran a Menorca. La temperatura, de moment avui, continua elevada. Una altra vegada, màximes entre 37 i 38 graus. Sí que davalla una mica a punts del ponent i sud de Mallorca, on ahir varen ser molt altes. Aquí sí que quedarem amb valors 2-3 graus inferiors als d'ahir, però així tot, calor d'estiu de ple. A Menorca, màximes entre els 33 i 35 graus. I a Eivissa i Formentera ens tornarem a enfilar una altra vegada fins als 38. Per tant, calor d'estiu de ple, fins i tot superior. La mà tranquil·la, avui amb marejol, ones que no sobrepassaran del mig metre d'altura. El vent en general bufarà del sud-est, de xaloc, amb una mica d'embat. I el cap de setmana, això que deia, demà dissabte, intervals de nígols a migdia, amb possibilitat de ruixats i amb tempesta a punts de Mallorca, sobretot al centre, també a Menorca, amb Eivissa, Formentera una mica al marge, amb el cel més assolellat durant tota la jornada, i diumenge es pot tornar a repetir aquesta mateixa situació. En conjunt, tranquil·litat al matí, però creixement de nigulades a partir de migdia. I tant demà dissabte com diumenge la temperatura és semblant. Per tant, encara temperatures màximes que en molts punts arribaran a superar els 36 graus. Ara, per començar, tenim 23 graus a Maó, Ferreries, 25 a Inca, 26 a Palma, a Eivissa i 24 graus a la Sabina.
Informatiu Matí. Esports.
I el Mallorca comença demà el seu camí a segona divisió amb l'objectiu de tornar a primera. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. L'equip de Luis García s'estrena a Somos contra el Valladolid. Luis García ha assegurat que l'equip arriba preparat per a l'estrena, però ha advertit de la dificultat d'un partit que serà molt exigent i en què el marge per l'error serà molt reduït.
Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien. Pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
El tècnic vermell espera un partit molt exigent davant un rival que també parteix amb l'objectiu de tornar a primera.
Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
El davanter Adrián Lisso ja és oficialment jugador mallorquinista. Lisso va passar ahir la revisió mèdica al matí i l'hora baixa va signar el seu contracte, que recordem és una cessió aquesta temporada i amb opció de compra obligatòria a final de temporada per 4 anys més. Escoltam el jugador.
Un jugador que està dispuesto a jugar también en cualquier posición donde le ponga el míster y en cualquier posición pues a darlo todo. Y muy contento por afrontar este desafío y de estar en un club tan grande.
Això sí, el mercat continua obert i Luis García també ha parlat de possibles moviments. El Mallorca continua pendent de la possible arribada d'un altre davanter.
Y tratamos de buscar siempre la mejor solución. Es cierto también que Cerdà en un momento dado puede ocupar esa posición, cito, pero no son nueves como tal. Bueno, siempre tratamos de mejorar. Lo más importante es no focalizar solo los goles sobre una posición. Tenemos que intentar que mucha gente participe dentro de esa suma de goles. De esa manera seremos más imprevisibles. Pero es cierto que es importante tener gente con gol dentro de la plantilla.
I pel que fa a les sortides, caldrà estar pendents d'Abdon Prats, Antonio Sánchez i David López. Per cert, que ahir ja es va fer oficial, Johan Mojica posa punt i final a la seva etapa com a jugador del conjunt vermell. El Mallorca va agrair al lateral la seva feina i el seu compromís durant la seva etapa al club i li va desitjar molta de sort en el futur professional. El jugador continuarà la seva carrera al Getafe. Mentre el Valladolid prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà tenir disponibles, Fran Escrivà. El conjunt castellà compta amb una trentena de futbolistes en dinàmica del primer equip, però de moment només en té 15 inscrits. El tècnic del conjunt vallisoletà ha elogiat el Mallorca a la sala de premsa.
Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
Ja ho sabeu, demà torna Esports 3 en joc a partir de les 7 del capvespre amb el Mallorca-Valladolid. Però la segona divisió arranca avui amb l'enfrontament entre la Reial Societat B i el Castelló. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal estrena avui els amistosos de pretemporada amb un partit de màxima exigència contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions i es disputarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor en el marc del Memorial Miquel Jaume. El tècnic del conjunt mallorquí, Antoni Vadillo, reconeix que l'equip afronta aquest primer amistós una mica prest, però considera que és una bona prova per a començar a agafar ritme davant un rival de molta entitat.
Es un partido que llega un poco pronto, porque llegamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque, sobre todo para ver què volem ser esta temporada i si estem en el camí correcte o no.
L'entrenador del Palma també s'ha mostrat satisfet per haver pogut mantenir el bloc de la temporada passada, un factor que considera important per afrontar amb garanties el nou curs. El partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Sporting de Portugal començarà a les 9 del vespre i el Padró seguint directe per IB3 Televisió.
Gràcies, Gavi. Així arribam a les 7:41 minuts. Ara feim una petita pausa i tot d'una vos parlant de la situació a Ceuta, amb posicions de nou enfrontades entre les comunitats autònomes i el govern espanyol.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Dissabte tornem. Serà espectacular.
A partir de les 7 del capvespre, Real Mallorca, Valladolid, a IB3 Ràdio.
Serà de punyol vermell.
El debut de l'equip de Luis García a la segona divisió ho viurem a Esports 3 en joc, en una temporada...
trepidant, apassionant, divertida.
Sí, sí, Pau, sí, sí. Increïble, increïble.
Això vull jo.
Amb un Mallorca que té l'objectiu d'aconseguir tornar a la màxima categoria del futbol espanyol.
A primera!
Dissabte, a les 7 del capvespre, Esports 3 en joc.
Que repique!
A IB3 Ràdio.
Que repique les campanes de la seu!
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 7:43 minuts. Les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractant la pròxima conferència sectorial d'infància, que serà el 27 d'agost, l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
En la reunió hi ha hagut representants de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de vots. La ministra d'Infància, Cira Rego, ha dit a les seves xarxes socials que el bloqueig del PP és un símptoma de falta d'arguments, diu, i sobre la no participació de vots ha dit que ni són ni se'ls espera. Rego ha recordat que atendre aquests menors és una obligació política i legal, però ha assegurat que les comunitats han d'estar a l'altura.
El govern ha participat en la trobada i ha votat a favor del repartiment de 25 milions d'euros d'ajuda urgent per Ceuta. L'executiu considera que la ciutat autònoma necessita projecte Recursos, Suport i Solucions i lamenta que 15 dies després el govern espanyol encara no ha aclarit quants menors hi ha.
Segons l'executiu, no es pot parlar de repartiment o trasllats entre comunitats autònomes sense disposar de dades certes sobre la situació actual. La vicepresidenta segona, Antònia Estarelles, ha assegurat que el govern s'ha solidaritzat amb els menors migrants de Ceuta, però manté que les illes no poden acollir-ne més. Estarelles s'ha mostrat especialment preocupada per la situació que viu Formentera.
Formentera és una illa tensionada, molt tensionada, dient que ja no només és un tema econòmic, és un tema de poder tenir mitjans, i en tot això s'ha cruzat Ceuta, que té una situació molt delicada, i el que sempre dèiem, molt solidaritzant, però nosaltres no estem en condicions de poder acollir més menors.
Estarelles també ha assenyalat que a Formentera no hi ha dotacions policials, tan sols compta, ha dit, amb agents de la Guàrdia Civil.
I encara sobre la crisi migratòria a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat finalment que no compareixerà al Senat sobre aquesta qüestió dimarts que ve i demana tractar-ho passat l'estiu. Una compareixença que havia sol·licitat la Cambra Alta a petició del Partit Popular.
La decisió de Robles s'afegeix a la mateixa posició que va adoptar dimecres el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tot això mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, exigeix a Marlaska que retorni el més aviat possible totes les persones migrants que van entrar a la ciutat autònoma. Les autoritats locals les xifren en 10.000, mentre que o rebaixa a 5.000. Durant una reunió a Ceuta, el ministre ha reafirmat la bona relació amb el Marroc.
Y la cooperación y la coordinación en materia de extradiciones con el Reino de Marruecos, así como en cooperación judicial, siempre ha sido, es y será extraordinaria y excepcional.
Marlaska ha anunciat que Interior enviarà a Ceuta 45 policies per vetllar per la seguretat ciutadana i 20 funcionaris per agilitzar els tràmits d'expulsió perquè la ciutat autònoma recuperi la normalitat com més aviat millor.
I pendents també de la darrera hora de l'incendi de la Niebla a Huelva, que continua sense control. Les ratxes de vent preocupen de cara a les tasques d'extinció d'unes flames que ja han calcinat més de 31.000 hectàrees.
Durant aquesta matinada, els bombers s'han centrat en el flanc est de l'incendi. Si el vent disminueix, podran intervenir en els focus secundaris del foc que du actiu una setmana. Mentrestant, l'incendi a Les Penyes, de Riglos o Osca segueix actiu i afecta ja unes 8.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar prop de 900 persones de 12 poblacions.
I el primer jutge del cas Leire apunta que Cerdán va pagar a l'exmilitant amb diners del PSOE pels seus serveis.
El magistrat indica que després dels registres efectuats en habitatges i empreses s'ha constatat que Díez hauria comptat en l'impuls i el suport intel·lectual i financer de Santos Cerdán, que hauria acordat remunerar l'exmilitant pels seus serveis amb el fons del partit.
El Ministeri d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts de 75 a 12.
El govern colombià, per la seva banda, comptabilitza ja 281 víctimes mortals, 3.800 ferits i més de 300 desapareguts.
L'ONU, a la crònica internacional, demana moderació a Rússia i al Japó per evitar una escalada de les tensions després de la visita de Putin a les illes Kurils del Sud.
Les autoritats nipones ho qualifiquen d'inacceptable. Per aquest motiu han citat l'ambaixador rus a Tòquio per transmetre-li el seu malestar sobre aquesta visita a l'arxipèlag administrat per Rússia, però que el Japó reclama. Moscou, per la seva banda, defensa la seva sobirania, diuen, indiscutible sobre aquest territori.
Israel ha obert novament l'assentament de Ghanim, al nord de Cisjordània, més de 20 anys després de la seva clausura com a part del pla de retirada del 2005 aprovat pel llavors primer ministre Ariel Sharon.
Nacions Unides i la Unió Europea consideren que els assentaments a Cisjordània i Jerusalem Est són il·legals, segons el dret internacional. L'ONU té una llista negra amb més de 150 companyies vinculades de manera directa o indirecta amb l'activitat econòmica i el manteniment d'aquests assentaments.
I ara són les 7:48. Tornem a les illes perquè ho han destacat ja els titulars. Deià aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el centre del poble, sinó altres nuclis del municipi, com és el cas de Llucalcari, Sant Paltada, Ses Coves de Can Puigcerver, La Cala i la zona de la carretera fins a Solla. Fins a Deià s'hi ha desplaçat el nostre company Lluís Hernández. Bon dia, Lluís. Com han rebut els residents aquests talls d'aigua?
Bon dia, Ido. Aquí a un dels pobles més cars per viure de Mallorca, estem just davant d'un dels forns del municipi que ja rep els primers veïnats. Molts d'ells s'aturen per prendre un cafè i marxar cap a la feina. I d'allà és una zona ja molt privilegiada de la Serra Tramuntana que no té prou aigua per abastir a tots els residents. I com ja fan uns anys enrere, l'Ajuntament ha decidit restringir el seu subministrament a causa de l'increment poblacional dels mesos d'estiu, com també per la persistent sequera amb estius cada vegada més calorosos. Concretament, tallant el sector de Llucalcare i els voltants, cada dilluns, dimecres i divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. I els residents són comprensibles amb els talls de subministrament, però encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències del municipi que hi ha al poble, com també per als diversos hotels i pensions del nucli urbà.
Bueno, natural que hi hagin restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines. Hauríem de regular també aquestes coses.
Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. Nosaltres seguim pagant aigua. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
Si no s'ha de regar xespe, pues no s'ha regat xespe, no. Coses d'aquestes, que em malgastar aigua. Capritxos, no? I sobretot no té d'obrir en natural.
I és que dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana d'allà, un 35% arriba en camions i només les zones restringides gasten 250 metres cúbics cada setmana. A part d'allà, altres indrets de la serra, encara que per ara són una minoria, han aplicat restriccions d'aigua, com és el cas de la zona residencial de Ses Roigetes, Esporles, o, per exemple, a Mallalbufà, tot i no aplicar restriccions, sí que fan un control diari de consum.
Gràcies, Lluís, i de tant de bo. Aquests pròxims dies plegui una mica. Recordem que aquest cap de setmana, sobretot dissabte, hi haurà avisos, en principi, grocs per aquestes possibles precipitacions. Tant de bo plogués bé i es pugui solucionar d'alguna manera aquesta sequera. Ara són les 7:51 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I quan l'agost marca el seu punt àlgid, demà és dia 15 d'agost, al Ferragosto italià, la catedral de Mallorca fa festa grossa. Se celebra l'Assumpció de la Mare de Déu, que és patrona de la Seu, i com passa a altres esglésies de Mallorca des de fa segles, la figura de la Mare de Déu morta pren protagonisme i ho fa amb una imatgeria, en aquest cas, única i referent. Sandra Martínez.
Única per l'entorn, per la meravella que és aquest espai arquitectònic i referencial, perquè va ser d'ella, de la seva figura gòtica, també del seu llit barroc, on van inspirar-se altres esglésies. Ho explicava Lluïsa García, coordinadora de patrimoni, quan feia més de 500 anys.
Quan la parròquia de Santa Eulàlia va encarregar una nova Mare de Déu morta a l'escultor Joan de Sales, es va demanar expressament que es fes seguint el model de la imatge de la Seu. Això ens indica que ja a començaments del segle XVI la Mare de Déu de la catedral era considerada una obra de referència i que el seu model va servir d'inspiració per a altres representacions de la Mare de Déu morta a l'illa.
Uns anys després, quan el barroc embolcallava amb tota la seva força la figura de la Verge, allò que s'havia creat a la Seu enamorava i la història es repetia.
L'any 1685, quan el Convent de la Concepció va encarregar el seu propi llit, el contracte indicava expressament que s'havia de fer conforme al model de la catedral, és a dir, amb quatre àngels, custodis, quatre vares treballades, florons i una urna per depositar la Mare de Déu. La Seu es va convertir així en un dels principals centres difusors d'aquesta tipologia mariana.
Però Maria dorm o és morta? Mossèn Pere Oliver, canonge responsable de litúrgia, ens treu de dubtes ràpidament.
Per poder explicar que la Mare de Déu va morir, però que aquesta mort va ser especial, sense encara saber que això seria un dogma de fe, necessiten representar-ho. Per tant, la Mare de Déu, entre cometes, encara que deien la Mare de Déu morta, s'escenifica en el llit. I a poc aquest llit se va fent tipus llits dels palaus del nostre entorn, és a dir, Andorra.
Mares de Déu mortes, el cant de la Sibil·la... L'església mallorquina ha conservat durant segles un patrimoni religiós que s'anava perdent a la resta del món. Per què passa això? I de nou, una resposta clara.
Una cosa que mos preserva molt és l'aigua. Estar rodejat d'aigua, no haver-hi tanta comunicació a el que feia aquestes tradicions, de qualque manera, se preservassin. Admirablement, copiant-mos, s'estan recuperant aquestes tradicions que s'havien perdut a la resta d'Espanya, sobretot, com, per exemple, la Sibil·la.
El llit quedarà al Portal Major de la Seu i es podrà visitar a partir de dilluns i fins dia 22 amb accés de franc pels residents.
L'Institut Menorquí d'Estudis ha celebrat aquest dijous els seus 40 anys al Teatre Principal de Mo. S'ha volgut fer aquest acte per recordar la trajectòria de l'entitat i reivindicar el seu paper en la investigació, la promoció i la difusió de la cultura i la ciència de Menorca.
A part de l'actuació del pianista menorquí Marco Mezquida, hi ha hagut intervencions institucionals i projeccions audiovisuals de fotografies d'antics membres. Javier García, catedràtic en química inorgànica de la Universitat d'Alacant, ha fet una conferència titulada Com construir un món millor amb ciència. L'IME, tots aquests anys, s'ha consolidat gràcies a les 5 seccions científiques humanístiques actualment amb uns 240 membres i l'activitat de l'Observatori Socioambiental de Menorca. En continues publicacions, jornades i projectes de recerca són Marta Jordi, que és la coordinadora científica de l'IME, i el seu president, Joan Pons Torres, que també és conseller de Cultura de Menorca.
Una institució referència a Menorca en sa generació i en sa transferència de coneixement en totes ses àrees temàtiques, i d'alguna manera aquest acte serveix per reconèixer tota aquesta trajectòria, però també és una mirada cap al futur.
Aconseguir arribar a sa gent jove, que és un dels reptes que mos han proposat a través dels Premis Vinculum d'investigació que feim amb els instituts de Menorca, jo crec que són reptes per, de qualque manera, consolidar aquesta feina de l'IME com a institut de recerca de Menorca.
I ara fem una espipallada de l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana. Perquè ja ho dèiem, que és la Mare de Déu d'agost, demà és dia 15 d'agost, i això vol dir que les revetlles i els trulls es multipliquen arreu de les illes, començant a Eivissa.
Així és, Astor Piazzolla, Eric Satie, Manuel de Falla i Heitor Villalobos sonaran diumenge a Sant Josep de Sa Talaia en un nou espectacle del cicle Nits Estancó d'Escubells. Carlos Vesperines, el cello, i Miquel Tur, la guitarra, seran els protagonistes d'una vetllada que començarà a les 9 del vespre, que és de franc i no necessita reserva prèvia. El claustre del Carme, avui mateix ens esperen The News Master Sounds, aquest quartet anglès liderat pel virtuós guitarrista i productor Eddie Roberts, és reconegut mundialment com una banda clau a l'escena del New Funk, després d'innombrables concerts i gires per Europa, els Estats Units i també el Japó. La seva música transforma les sales en pistes de ball gràcies a la millor música negra dels 60 i els 70 i la seva visió actual del soul, el jazz i el funk i el rock.
Vine-me a buscar, sisplau. Vine-me a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
I el mateix escenari, el claustre, demà serà el torn d'Alfred García. L'artista recala en la seva tercera gira centrada en el seu darrer disc, T'estimo es Te Quiero, acompanyat d'una banda de 5 músics i amb una posada en escena inspirada en els seus videoclips més icònics, més festiu que mai. El concert serà a les 9. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? I després de 20 anys, demà tornen a Mallorca la mítica banda irlandesa The Cures. Serà a Jardí de Calvià on hi duran la seva gira Special Show, en què repassaran els seus majors èxits en els que serà el seu quart i darrer concert a l'estat. El concert retrà un especial homenatge tal com Corners, un dels seus treballs més exitosos i que va esdevenir un dels àlbums més venuts del 90 al Regne Unit. Try.
nothing more to say. And ain't it funny?